arriba el moment de passar comptes amb Hisenda. Demà comença oficialment la campanya de la renda. Això vol dir que a partir de demà es pot demanar l'esborrany Hisenda i, si s'està d'acord amb el resultat, confirmar-lo automàticament. Una campanya que arriba amb novetats significatives i marcada especialment per la rebaixa fiscal aprovada l'any passat. Tot plegat, en parlem un any més amb el nostre expert a l'hora de fer la declaració de la renda, en Jordi Altaió, doctor en Economia i president de la Comissió Econòmica i Financera Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors de Catalunya. Bon dia, Jordi, i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, què tal?
Novetats, ja no parlem més dels papers de Panamà. Anem a la campanya, a les de procediment.
Sí.
Que hi ha un nou portal que es diu RentaWeb.
RentaWeb, sí.
Això què és, exactament?
Home, en teoria és el mateix que hi havia abans de l'esborrall de la renda, però de forma virtual. El que passa és que és evident que ningú l'ha vist, perquè fins demà el pot veure ningú, amb la qual cosa no sabem com funciona.
Perquè... Ah. Ara, això. Ara no hi ha hagut presentació ni res que se'l sembli.
Sí, presentació sí que n'han fet, però poder-lo provar i veure si funciona o no funciona, això no, no es pot fer, perquè jo m'he intentat connectar aquest dematí i fins demà diu disponible a partir del dia 6. Pues a partir del dia 6, lo veremos.
Val. L'esborrany es converteix en l'eina bàsica de l'Agència Tributària per declarar l'IRPF.
Sí.
A partir d'aquest any seran ben pocs els que no el rebin.
Anant a la renta web aquesta, tothom... la podrà mirar, excepte la gent que tingui rendiments d'activitats econòmiques. Excepte els empresaris.
Les dades que apareixeran a l'esborrany, és tot el que hi gent sap de nosaltres o pot ser que sàpiga alguna cosa més perquè no ens ho comuniqui?
No, tindria que ser tot el que sap de nosaltres. Tindria que ser així.
Ara notarem, és la que notarem amb aquesta declaració de la renda, la rebaixa fiscal?
Sí, clar, la reducció de tipus d'interès, de tipus impositius i de trams, que es va aprovar el 2015, tindrà l'efecte a la declaració de renda que farem ara, que és la del 2015. Llavors la gent trobarà que en principi li tornaran més diners i pagarà menys impostos.
I et pagarà menys impostos. Sí. Però això no t'ho treuen ja quan pagues cada mes?
Sí, o sigui,
és a dir, aquesta fiscalitat no te la treuen a la nòmina de cada mes?
En principi les retencions tenien que haver baixat perquè havien baixat els tipus impositius i com a conseqüència la devolució tindria que ser molt semblant. Sí, el que passa és que no es va aplicar a tothom la baixada de les retencions i és molt possible que hi hagin devolucions molt importants.
A la majoria en sortirà a retornar?
A la gran majoria, por supuesto. Està pensat així.
Sempre? Però ara més?
Sí, clar, està pensat de manera que el contribuent al mes de juny, en vez d'estar emprenyat perquè ha de pagar impostos, està content perquè li tornen. Cosa que és absolutament mentida, perquè tornen al que esteu.
Clar, sí, sí. El principal canvi és la reducció dels trams. I si és un bon canvi, perquè amb l'efecte que em fa també és una mica que els que més perjudicats surten les de les rendes mitjanes, els que menys afavorits surten.
Sí, sí, sens dubte, les rendes altes han sortit molt millor, molt beneficiades d'aquesta reforma.
Les altes?
Les altes. Les baixes també, les mitjanes són les que trobaran menys avantatges amb la nova declaració.
Plans de pensions, què ha canviat?
El màxim que hi pots aportar, podies aportar-hi 12.500 euros i ara més n'hi pots aportar 8.000.
8.000. Desapareix també la desgravació per lloguer.
Sí, sí, la superlloguer ja no existe a partir de l'1 de gener del 2015. És a dir, si tenies un pis...
O sigui, l'any passat ja no podies...
Si tens un pis llogat abans de l'1 de gener del 2015, encara et pots aplicar la transitòria...
Si el tens llogat,
Si el tenies llogat abans de l'1 de gener del 2015.
No pel llogater, eh?
No, pel llogater.
No, no pel que lloga.
Pel propietari. Sí. El propietari que lloga manté la reducció, però fins al 2014 podia tenir una reducció del 100% i era la màxima del 60%. I pel llogater, si va llogar el pis abans de l'1 de gener del 2015, encara es pot aplicar la deducció.
Sí, si jo tinc un pis de lloguer abans de l'1 de gener del 2015...
Et pots aplicar la deducció si compleixes les condicions.
Va. Els que hagin comprat un pis són els que sortien més malparats, tot plegat?
No, els que hagin comprat un pis ja van sortir malparats el 2014, perquè la deducció per vivenda habitual es va acabar l'1 de gener del 14.
Va. Vaig amb la... Perdó, anem ja amb els oients, tu. Mira, això és per tu. Som un grup de treballadores del que el passat... L'Anna, que el passat mes de novembre l'empresa de neteja on treballàvem va marxar del centre on fèiem la feina. I aquesta empresa ens va subrogar mantenint-nos l'antiguitat i les condicions laborals. I ara ens preguntem si haurem de pagar Hisenda si no ens hem mogut de lloc de feina. I si és així, quan haurem de pagar? Vam rebre una liquidació només de l'espofiniquito de les pagues proporcionals inferior a 2.000 euros.
Tindrà que fer la declaració de renda en funció del que hagi cobrat durant tot l'any 2015. No només en funció del finiquito, de tot el sou del 2015.
Comptant el finiquito.
Comptant el finiquito, evidentment.
Va, l'Àlex diu que l'any passat vaig rebre una herència, una sisena part d'un pis a Sevilla. Hem anat pagant els impostos i estem al dia.
Vale.
Aquest any s'ha posat a la venda. Encara no s'ha venut. Com i què haig de tributar?
A veure, va tributar per successions quan va heredar la sisena part i ara el que ha de fer la declaració de renda del 2015 és declarar-se una renta immobiliària imputada pel 1,1% d'aquesta sisena part.
1,1% de la sisena part?
Això mateix.
Va, Déu-n'hi-do. Tu ho podes baixar, si no ho has entès, ho podràs baixar després, eh? A la Carmen. La meva mare va vendre l'any 2012 accions amb una pèrdua patrimonial d'uns 10.000 euros.
Vale.
Ja que no, ja no tenia altres accions de la mateixa altra companyia. La meva mare no va fer la declaració del 2013, no va fer la del 2014 perquè és pensionista i no tenia obligació.
Correcte.
I té obligació del 2015 perquè ha llogat a la que era la seva vivenda habitual.
Vale.
Hi ha alguna manera de compensar aquesta pèrdua patrimonial a la declaració del 2015 si cal fer la declaració del 13 i del 14?
No pot compensar la pèrdua patrimonial perquè el rendiment del lloguer va a la base imposable general i la pèrdua patrimonial per la venda de les accions va a la base de l'estalvi. I no es poden compensar unes amb les altres.
Un oient, el David. A la desgravació per vivenda habitual de compra, si poden incloure els imports de les assegurances de vida i d'habitatge si aquestes dues consten com a requisits en la hipoteca?
Si consten en l'escriptura, sí.
En cas afirmatiu, es sumen els imports del total del pagat d'hipoteca o es fan una altra casella?
No, es suma l'import pagat de la hipoteca. Va. És com més import de la hipoteca.
En el cas, la Pilar, de no ser autònom, les assegurances mèdiques desgraven d'alguna manera?
Només desgraven pels autònoms i fins un màxim de 500 euros per persona. Però pots desgravar també, si ets autònom i està el marit, la senyora i dos nens, et pot desgravar 500 euros per persona, que en aquest exemple en serien 2.000.
La Marta Lomà diu, la meva filla de 19 anys aquest 2015 ha començat a treballar. Pels ingressos que té no arriba al mínim per fer la declaració, però la pot fer igualment per si li torna alguna cosa?
I tant.
I si la fa, jo la puc declarar, la meva declaració, com a desgravació per fill?
No, si la noia fa la declaració per la seva banda, la mare no se la pot posar a la seva declaració de renda.
Val. El Joan Manel, si, em puc desgravar el contingut de l'assegurança de la casa?
El, perdó?
El contingut de l'assegurança de la casa.
No, si té una assegurança del contingut de la casa no se la pot desgravar de cap manera, salvo que la tingui llogada, eh?
El Ricardo, sóc a l'atur fa 3 anys i tinc un ajut familiar de 426 euros.
Sí.
La dona treballa per 1.000 euros més.
Sí.
Voldria saber si he de fer la declaració encara que no arribem als 1.500 euros. Tinc dos fills menors d'edat, de 13 i 17 anys, i una hipoteca des de 2013, però no sé si em poden retornar diners.
Amb aquestes dades, que no faig la declaració de renda perquè no li tornaran res, perquè no li han retingut res. És a dir, com que té un salari molt baix, no té retenció, no tindrà retenció, no li poden fer cap devolució.
I la hipoteca?
Encara que s'esgravi la hipoteca, com que no té retenció, la devolució és zero.
Val.
És el que et deia abans, et tornen el que has pagat. Val. Si aquest senyor no ha pagat res, no li tornaran res.
El David, estic de lloguer amb un contracte firmat al novembre del 2011, que aquest novembre hauré de renovar, aquest any puc seguir declarant el lloguer, i l'any que ve podré declarar fins al novembre del 2016?
Correcte, el 2015 se la pot desgravar, i el 2016 fins al novembre se li acabi el contracte.
Soc l'Eva i durant el 2015 he tingut la custòdia dels dos meus fills, però en els últims 3 mesos del 2015 la custòdia està passat al pare. Com ho he de posar això a la renda? Puc indicar 9 mesos de custòdia amb mi i 3 mesos en son pare?
A veure, és que no depèn de la custòdia, depèn d'amb qui vivien aquests nens. Ens ha de dir amb qui vivien, no qui té la custòdia. La deducció pels fills està en funció d'amb qui viuen els fills, no qui té la custòdia.
Va. El Francisco diu que té un nen amb discapacitat. Vam sol·licitar Hisenda el pagament avançat dels 1.200 euros que ens corresponen per fill discapacitat a càrrec i durant el... Perdó, què dius?
Correcte, correcte. Val.
I durant el 2015 m'han fet els pagaments dels 100 euros.
Correcte.
Des de gener fins a l'agost, i a partir de l'agost ja no ens l'han pagat.
Mm-hmm.
En quina casella de posar els 800 que m'han pagat i com fem per reclamar els 400 que falten?
Els 400 és una deducció que ho té que posar a la declaració de renda i ho descomptarà de la quota. Si no té quota, que és a tornar, li tornaran 400 euros més. I amb els 800 no ha de fer res.
El Miquel diu... podem els ciutadans declarar-nos objectors de consciència fiscal?
Poder, pots fer el que vulguis.
Sí, a veure, vindran a buscar.
Vindran a buscar.
L'Alma, si tens la hipoteca del pis en llei de segones oportunitats, com s'ha de declarar?
Perdona'm?
Llei de segones oportunitats.
Si té la hipoteca?
Sí, del pis.
No entenc la pregunta.
Va, passa per allà. L'Oriol... m'he casat durant aquest any 2016.
Felicitats.
El meu... Oh, no. El meu dubte és si per la declaració de renta... En principi sí, eh? Per la declaració de renta del 2015 he de posar estat civil solter o casat?
Té que posar su situación civil al 31 de desembre, que és la fecha del devengo del impuesto. És dir, soltero.
Soltero, val? Soltero, molt bé. L'Irene, el 2015 vaig vendre unes accions i el que vaig cobrar ho vaig invertir en una empresa de màrqueting online amb plans de compensació anuals. És a dir, inicialment inverteixes el capital...
Sí.
I mensualment et retornen un capital X, eh? Va. I mensualment et retornen un percentatge de la inversió. Al cap d'un any el retorn ha estat del 100% més un diferencial de beneficis.
Correcte.
Entenc que la venda d'accions l'ha de declarar com a tal el 2015, però la nova inversió com l'ha de declarar?
No, la inversió no li afecta la declaració de renda.
No.
No.
El 2015 sí, eh?
Ha de declarar la venda del 2015 i la nova inversió no li afecta fins que se la vengui.
Vaig a Badalona. Dolores, bon dia.
Yeah.
Bon dia, tu diràs.
Bon dia.
Yeah, por favor, yo es que... Ya le explica a la señorita que tengo un piso alquilado por 600 euros
Sí.
Pero pago, me hacen el año pasado, dicen que si no fuese por eso no pagaría. Sí. 1070.
¿1070 qué?
1070, perdona. 1000 euros con 70 euros.
¿Es lo que pagó de impuestos?
Sí.
Es posible, porque como tiene el piso alquilado, se le suma a los otros rendimientos que tenga y le sube la cuota, porque no tiene retención.
Pues eso es mucho dinero, porque, no sé, yeah. ¿Es normal?
Sí, es normal. Si tiene un piso alquilado, le subirá la cuota del impuesto, seguro.
Vale. Dolores, gracias, ¿eh?
Retenciones.
Claro.
Pero es porque son jóvenes o por...
No tiene nada que ver.
No.
Es que no tiene retención en el alquiler y por lo tanto se le suma los otros rendimientos y le sube el tipo impositivo y le sube la cuota.
Claro, no tengo nada que hacer.
No, pagar. Vale. Pagar y resignarse.
Pues sí. Mira.
Vale, Dolores, gracias.
Soy hermana del rey, no pasaría eso.
Bueno,
sí.
Muchas gracias.
No, pero no es familia real, dicen. Gracias, Dolores. Rosa, desde Barcelona. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, sisplau, és que jo voldria saber, si sou tan amables, de dir-me, perquè vaig guanyar un pleit al banc per una estafa.
Sí.
I aleshores em tenen de tornar els quartos, han ingressat i m'han dit a l'advocat que dins d'aquest capital que jo tenia, a més em donen uns interessos.
Sí.
Des de que es va posar el judici, com
sí,
si diguéssim,
sí.
fins que m'ho retornen.
Correcte.
Aleshores, jo volia saber, perquè, clar, jo per mi penso que aquests interessos és com si fos danys i perjudicis, perquè, clar, aquesta estafa va ser des de l'any 2009 que tenien retingut aquests quartos,
sí,
perquè eren d'unes preferents.
Sí.
Aleshores, jo no em vaig assabentar de lo que era fins que no va sortir lo de Catalunya Caixa i tot
sí,
això. Aleshores, vaig saber que jo aquests quartos no me'ls tornarien mai.
Sí.
Aleshores, això, es va posar el 2000, més o menys, 2013, aproximadament, i, bueno, encara no tinc els cèntims, però vull dir, he guanyat el judici. El
sí,
que passa, aquests interessos, m'agradaria saber, sisplau, si jo tinc de pagar a Hisenda, perquè, clar, jo...
Bueno, però...
Són interessos, però són guanys, però relatius, perquè penso no, que clar, això com són danys a perjudicis,
però...
o no?
Aviam què et diu, no, aviam què et diu el que jo.
El que has de fer...
sembla.
No has de declarar res fins que cobris. Això per
començar,
això
segur.
Vale?
Sí.
Doncs, quan hagis cobrat aquests interessos, els has de declarar com un guany patrimonial. Perquè és el mateix, imagina't que aquests diners els tinguessis tu al banc.
Sí.
Els interessos tributen per l'IRPF. Doncs els interessos que et paguin de demora pel pleit aquest, tens
sí,
que tributar-los a l'IRPF, però espera que et paguin, primer de tot, eh?
Ja.
Gràcies,
però també
Rosa,
tinc de declarar Hisenda.
Els interessos sí, el capital no.
No, el capital no.
Els interessos sí.
No, però els interessos sí que els tinc de declarar.
Sí, que els tindràs que declarar, sí. Sí, sí,
ja,
sí.
O sigui que en tenen de cobrar el 19%, no, crec?
No, tributa com un guany patrimonial. Et pagaràs aproximadament un 20%, una cosa d'aquestes.
Un 20%.
Això mateix.
Hisenda.
Dels interessos i prou, eh?
Vale.
Sí, gràcies,
vale,
Rosa,
vale, gràcies,
ara.
Adéu.
El Xavi diu que el 2014 vam heredar amb els meus quatre germans un pis a Màlaga
sí,
i el vam vendre durant el 2015. S'ha d'imputar d'alguna manera?
Oh, clar, declarar el guany patrimonial per la part que li correspongui a ell, si han guanyat diners, eh? Mm.
La Thaís, soc autònoma i estic també contractada i estic pagant la quota d'autònoms més les retencions del sou. El fet d'estar cotitzant per partida doble, puc demanar algun tipus de compensació?
No, el que té que fer és que si tributa per, si està cotitzant per autònoms, deu saber que té alguna activitat empresarial o professional. Doncs, si té una activitat empresarial professional...
Diu que acaba de veure alguna cosa sobre doble tributació i no acaba de veure l'entrellat.
No, si està pagant els autònoms i té ingressos d'activitats econòmiques, se'ls pot desgravar com una despesa.
La Cecília diu que té dos dubtes. El gener del 2015 vaig ser mare i tinc entès que s'han de cobrar 150 euros per nen, a part dels 1.200 euros que et dona el govern.
No.
Jo no cobro els 100 euros cada mes.
No, té una deducció a Catalunya de 300 euros a l'any. Però no te'ls paguen, és una deducció a la declaració de renda, eh?
Val. A més, el meu marit va perdre el seu pare a l'octubre, però encara no ha heretat res. S'ha de declarar alguna cosa?
No, declararà absolutament res. No. I quan heredi del pare, declararà per impostos sobre successions. No,
per l'IRPF. El Josep té un pis en propietat que paga la hipoteca i el té llogat, declarant els ingressos. Alhora estic vivint en un pis de lloguer i pago un lloguer, abans del gener del 2015.
Correcte.
A l'hora de la declaració trobo que tinc que pagar, que he de pagar el benefici dels ingressos que rebo del meu pis i no puc deduir-me gaire pel lloguer que hi pago.
Es pot deduir el lloguer perquè és anterior al 2015, però té que tributar pel lloguer que cobra.
Diu que hi ha alguna manera de no pagar el 20% dels ingressos, doncs jo els destino a pagar el lloguer del pis en què visc.
No, Això és que ell destina els diners amb una cosa o amb una altra, no té cap rellevància tributària.
La Raquel diu que fa un anyet vivia a l'estranger i encara hi tinc un compte corrent amb algun caler. Ara he de fer la declaració aquí. He de declarar aquest compte corrent?
El compte corrent, els interessos del compte corrent els té que declarar la seva declaració de renda si és que en té d'interessos, eh?
Val, si té interessos. Sí. Val. Allò que deia de la llei del pis de les segones oportunitats, l'Alma, que deia, sí. diu que té la hipoteca del pis en segona oportunitat. La llei de segones oportunitats ho va treure el govern pels que no podien pagar la hipoteca per ingressos i només ens fan pagar durant 5 anys els interessos. Així eviten que es tornin els pisos dels bancs durant 5 anys per recuperar-te pagant només els interessos cada mes i sense amortització.
La hipoteca és anterior al gener del 15, se la podrà desgravar, evidentment.
No. El Josep Maria diu que té un pis que l'he estat desgravant com a primera vivenda fins ara.
Sí.
El juliol passat va deixar de ser la meva primera vivenda i no sé com va aplicar la desgravació per l'any fiscal 2015. Ho he preguntat a diverses persones i he tingut tantes respostes com cops ho he preguntat.
És possible. Es pot desgravar la hipoteca mentre la seva vivenda va ser la seva vivenda habitual. Tant sí? com això, i tant.
Vale,
i tant.
Més coses. La Meritxell. Durant el 2015, el meu marit, nens i jo vam viure de gener a agost a Suïssa i de setembre a desembre a Catalunya.
Sí.
Seguim aquí de moment.
Sí.
El meu marit és alemany, ha treballat gener a agost a Suïssa i de setembre a desembre aquí, a Catalunya. Jo sóc d'aquí, no he treballat enlloc durant el 2015.
Sí.
Diu que no tenim res de propietats, ni hipoteques, ni evasions a Panamà. Només dos nens petits vivint de lloguer. Què hem de fer? Declarar aquí, allà, només ell?
A veure, declarar... No, ningú pot ser resident a dos països al mateix lloc, amb la qual cosa jo el que faria és declarar la renda aquí a Espanya i aplicar-se aquí a Espanya la renda que declari el que hagi pagat a Suïssa pel conveni de doble imposició.
Val. El Xavier diu que la seva dona té un fill d'una relació antiga i un fill de la nostra relació.
Sí.
Ens hem casat ara. Sí. I com es declaren els nens? Jo he declarat un, dos, el 50%, el 100%, diu la custòdia seva del fill de l'antiga relació.
Ha de declarar el seu fill, que només és seu, ell el 100%, i el que és dels dos, mirat cada un.
Val. Treballo en una empresa de fabricació de maquinària, diu el Jordi, i l'any passat, per motius de feina, vaig estar treballant fora uns 120 dies, principalment als Estats Units. Conec de l'existència d'un article, concretament el 7 de la llei de la IRPF, el qual permet estar exempt de l'IRPF els dies treballats fora.
Sí.
M'agradaria conèixer en quines situacions es pot estar exempt d'aquest IRPF, perquè no em queda clar. En el cas de que la resposta sigui sí, llavors com s'hauria d'aplicar això a la declaració?
Mira, hi ha una exenció, que és l'article 7, que diu correctament aquest senyor, que deixa exempts els 60.100 euros que cobris per treballar a l'estranger. Mm. Com que ha estat 120 dies, té que fer el càlcul de quina part del sou que ha tingut correspon a aquests 120 dies i declarar-lo a la declaració de renda exempt.
El Josep diu que l'any 2015 vaig llogar un pis amb mobles i, segons tinc entès, el lloguer que cobres a partir del 2015 s'ha de declarar. Els dubtes són a quina casella, quina quantitat i si ha d'anar tota, o un tant per cent.
A veure, no és a partir del 2015. Els lloguers es tenien que declarar tota la vida i el que ha de declarar és els ingressos que tingui per lloguer menys les despeses que tingui per lloguer.
Diu de ser l'IBI, el rebut de la comunitat de propietaris, l'assegurança al pis, arreglos als fogons de la cuina, calentador, rentador, etc. Millores com tancar la galeria amb alumini pintat, etc. I canvi de mobles determinats, làmperes, etc.
I l'amortització, que no se l'oblidi.
L'amortització també. Josep, ja ho sap. Jordi, si ets autònom i treballes a casa, pots posar les despeses de casa a la declaració?
Ui, això és molt complex.
Perquè llavors et venen a agafar la inspecció...
Depèn de quins tipus de despesa.
I pringues.
És molt complex.
Sí. El David, si canvia de nombre fiscal l'empresa, me perjudica a la seva declaració de la renta?
No li afecta absolutament amb res.
Amb res?
Amb res.
Val.
Ja pot canviar de nom les vegades que vulgui.
Un familiar va morir, diu l'Isaac, i va deixar una assegurança de vida de 150.000 euros a nom meu.
Sí.
He pagat els impostos de successions.
Correcte.
He de declarar alguna cosa?
Res, ja ha pagat successions i no diré que tributa per renta.
Tinc por amb el pla PIB.
Tinc què?
Por al pla PIB, diu l'Oriol. La que es donen, els que es donaven per comprar un cotxe nou. Mira.
Sí. Ho ha de declarar la declaració de renda.
Ho ha de declarar?
El que li han donat, sí senyor. Sí senyor.
Per tant, per una pregunta, eh?
Llavors,
ara te la faig jo aquesta, no l'Oriol. Pago per... O sigui...
Et donen una subvenció...
I després me la fan pagar.
Evidentment, tens que pagar per la subvenció. No estarà exenta d'impostos. T'has de posar-la allà.
Això és ironia, no?
No, dic de veritat.
No, que ironia era el que ho diu. Laia, l'any passat vaig tenir un accident de trànsit.
Sí.
I em van pagar pels danys personals.
Sí.
Els he de declarar?
No, està exempt.
Ferran, jo tinc un fill menor d'edat al meu càrrec,
sí,
sense cobrar res per part de la meva exparella.
Sí.
Fins ara l'he desgravat al 100%.
Sí.
Ara m'he de tornar a casar.
Sí.
El puc continuar desgravant al 100%?
Sí, sí.
O la meva nova parella ho ha de fer també i fer cada un al 50%?
No. S'ha de posar ell al 100% perquè el fill és seu.
Per cert, recordo que el Duran i Lleida, un dia en una entrevista aquí al programa, al Món RQ, sí, va dir que havien aconseguit que s'aprovés una reforma perquè les assegurances de salut es poguessin desgravar. Només, crec que has dit, 500 euros l'any?
500 euros a l'any per persona. I has de ser autònom. És a dir, un assalariat...
Un assalariat no pot desgravar-se l'assegurança...
No es pot desgravar les assegurances d'aquestes de salut.
Val.
Ai, vull fer una reflexió, si em permets. Que la gent tingui molt en compte aquest any que hi ha una despesa deduïble dels rendiments del treball de 2.000 euros. I com que no hem vist el programa aquest nou, no sabem si el programa ho posa automàticament o no. Que la gent ja estigui molt en compte amb això, eh? M'entens? Abans hi havia una reducció dels rendiments del treball que eren 2.300 i escaig euros. Mm. Aquest any això ho han tret. I ho han canviat per una despesa deduïble dels rendiments del treball. Si el programa aquest del RentaWeb ho calcula automàticament, no tinc res a dir, però si no ho calcula automàticament, com que no ho sabem, que la gent s'hi fixi, perquè ha de posar els 2.000 euros, eh?
Per cert,
digue'm.
L'altre dia el Joan López Alegre, tertulià, ahir va dir una cosa que... va denunciar una indefensió en la que es troben els petits empresaris davant d'una inspecció d'Hisenda. Ah. Que s'envien cartes directament als clients d'aquell empresari,
sí,
perquè ingressin els pagaments directament a un compte d'Hisenda.
Sempre quan siguis morós amb Hisenda, eh?
Sí, 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 evidentment.
Si ets morós amb Hisenda, el que fa el Departament de Recaptació de l'Agència Tributària és enviar requeriments als teus clients que et deuen diners perquè, a més de pagar-te a tu empresari, li paguis a l'Agència Tributària. Però això està entre les facultats de l'administració, eh?
Ahir també es parlava de que hi ha moltes inspeccions darrerament i que hi ha...
Sí.
És així?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Després hi ha hagut un període quan no hi ha hagut inspeccions i ara no em preguntis per què tornen a haver-n'hi moltes, i essencialment de professionals i d'empreses petites. Tornen a haver-n'hi moltes.
Sí.
Sí. Sí, sí.
És veritat el que deia el Joan López Alegre, que els que són... els inspectors cobren?
A veure, no cobren. El que passa és que tenen un premi. Tenen un premi a final d'any, es calcula la nòmina en funció de les actes que han aixecat, però no són diners en efectiu, eh? És un premi, és una bonificació. És a dir, si tens...
Quantes més n'aixequis, més...
Va per la quantia de les actes. Llavors, quantes més actes aixequis amb més quantia, doncs tens un bonus superior, això és veritat. Però això ho diu la llei, eh?
Ja. No. Jo no em queixo dels inspectors ni de la gent ni del Departament d'Hisenda. Jo el que em queixaria seria de la llei.
Clar, però com que la llei ho permet, ho poden fer-ho.
La Marta. Volia saber si puc posar algun tipus de reclamació a la meva delegació de l'EAT. Doncs encara no hem cobrat la renda del 2014, que sortia a compensar. Em diuen que paciència, que les ha de compensar són les darreres a revisar. Però que fa un any ja la vam presentar, abril 2014, i em contesta que no haver posat a compensar. En fi, que la paciència té un límit. Cada any posem a compensar i sí, no ens hi havien trobat mai. I allò és que hem de fer ara que comencem la període de presentació del 2015.
A veure, el que tindria que fer és un requeriment. Ella, fer una demanda a l'Agència Tributària, no una demanda. Fer un escrit a l'Agència Tributària perquè li tornin els diners. Que li tornin els diners amb interessos. Des del desembre del 2015.
Rafa, l'any passat el banc es va quedar al meu pis. Jo tenia un deute de 182.000 euros i el banc se'l va quedar per 115.000. L'altra part ens la van perdonar. Com afecta això? Guany, pèrdua?
Ara ja no afecta. Fins fa dos anys això era un guany patrimonial, però a partir del 2015 està declarat exempt. No ha de fer res de res de res. No,
Àlex, el meu pare va cobrar 3.800 euros d'endarreriments a l'ajuda per la dependència de l'àvia.
Sí.
Quan es paga per aquest concepte?
Que no faci res.
Va. La Cristina, a la renda del 2014 no vaig declarar el pis de lloguer on visc amb la meva parella, signat a l'agost del 2014. El puc declarar aquest any?
No, perquè la disposició transitòria diu que has de demostrar que vas pagar el lloguer i que el vas aplicar a la deducció, per poder-te l'aplicar ara.
Per tant, ja no et continuo amb la següent pregunta que em fa la Cristina, que és com ho hem de fer si està en nom dels dos.
No. Ho ha perdut.
Va. Ho ha perdut, eh?
Ho ha perdut. Si t'has aplicat la deducció del 2014, ara se la podria aplicar el 2015, però com que no ho ha fet, doncs l'ha perdut.
Bueno. Guillermo, durant el 2015, per motius feiners, he treballat més de 80 hores extraordinàries anuals. M'afectarà per la declaració?
Home, depèn de que li paguin per les 80
hores. Clar, sí, clar. Si les han cobrat...
Si les ha cobrat, tot tindrà que pagar.
O sigui, aquí paguem més que la resta de temes fiscals o no?
A Catalunya? Sí. Sempre som els números 1. Sempre. Hem sigut, històricament, Catalunya és la comunitat autònoma més cara d'Espanya. I fins l'any passat, Catalunya era el país més car d'Europa després de Suècia. Ara ja no som. És a dir, perquè et facis una noció, fins l'any passat, a Catalunya es podia pagar màxim un 56% de IRPF.
Sembla al·lucinant.
I el país més car, que és Suècia, al 56,60. Amb el qual l'any passat érem quasi tots suecos. Per pagar impostos, eh?
Última, Jaume. Els autònoms poden desgravar la compra d'un cotxe nou si el fan servir per feina, però també per ús particular?
A veure, els béns que són indivisibles no es poden afectar parcialment a activitats econòmiques, amb la qual tindrà que demostrar que el fa servir únicament per treballar. És a dir, no pots agafar un bé indivisible com, per exemple, un cotxe i dir, no, és que jo el faig servir el 50% per treballar i el 50% per ús privat. Això no es pot fer.
Però val la pena fer-ho? Diu, recomanen fer només el 50%, però val la pena fer-ho? Porta problemes a la llarga, per exemple, en surts a la inspecció?
No, a veure, el 50% d'IVA sí que se'l pot desgravar sense cap tipus, però els efectes de la declaració de renda, que no ho posi, que es fotrà amb un lío. Es fotrà amb un lío. Perquè tindrà que ser ell que demostri com té el cotxe afecta.
Jordi Altaió, sobretot, avisem que el que rebem del programa Padre, allò no és paraula de Déu.
Això està claríssim.
Això tinguem-ho clar, això, eh?
I el RentaWeb aquest no sabem com va, tampoc és paraula de Déu.
De moment no, per si de cas, ja en parlarem.
Ja veurem què passa.
D'aquí unes setmanes tornem. Jordi, gràcies.
Perfecte.
Són les 11.